Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Salvat Papasseit ha estat un dels poetes més importants del segle XX. El poeta va tenir una vida breu i intensa i va abanderar l'activisme revolucionari propi d'un intel·lectual proletari compromès amb la classe treballadora situat entre el socialisme i l'anarquisme. Gradualment va passar a conrear una poesia radical i avantguardista. La seva vida és un reflex dels inicis d'un segle especialment turbulent. Salvat Papasseit va néixer a Barcelona el 1894 en una família molt humil i ben aviat es va quedar orfe de pare, que era fogoner d'un vaixell de la companyia transatlàntica. Dels 7 als 12 anys va viure a l'Asilo Naval Espanyol, sotmès a una fèrria disciplina militar dins de la corbeta Tornado, ancorada al port de Barcelona. Per la necessitat d'ingressos de la família, va fer de mosso de droguer, d'aprenent de tipògraf i de tallista i de vigilant nocturn al moll. Totalment autodidacta, es va formar en llocs com l'Ateneu Enciclopèdic Popular, les llibreries de vell i les tertúlies amb bons amics com Joan Alavedra i Tomàs Garcés. Finalment es va encarregar de la llibreria de les Galeries Laietanes, que estaven situades a la Gran Via de Barcelona. Abans dels 20 anys, va escriure articles revolucionaris en periòdics com Los Miserables o La Justícia Social, i fins i tot va acabar editant la seva pròpia publicació, Un enemic del poble. Va militar les Joventuts Socialistes de Barcelona, però no va trigar a sentir-se desil·lusionat per l'internacionalisme i va evolucionar cap a un individualisme. La seva obra poètica va quedar condicionada pel contacte amb les avantguardes europees, que el van portar a compondre cal·ligrames, versos lliures, jocs tipogràfics, espais en blanc i frases sense puntuació. El primer recull de poemes va ser Poemes en ondes arzianes, publicat el novembre del 1919, i que en un primer moment va tenir més ressò fora de Catalunya que no en el país. Alguns dels seus temes recurrents serien la infantesa, l'aigua, el foc, els paisatges portuaris i l'erotisme. Malauradament, les complicacions derivades d'una tuberculosi que el va atormentar durant força temps van posar fi a la seva vida el 1924, quan tenia només 30 anys i part de l'obra encara estava pendent de veure la llum. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un poeta mític amb una vida molt breu, però em sembla que prou apassionat i que a més ha marcat moltíssim les lletres catalanes, com a mínim del segle XX.
Sí, sí, jo crec que hi ha moltíssimes persones que acaben d'entrar en la poesia, d'entendre la complexitat, d'entendre la riquesa, la facilitat de comprensió fins i tot, i que s'identifiquen a partir de la seva poesia. És a dir, la poesia sobre l'amor, que després s'ha musicat per diversos cantants, sí, cantautors, la poesia de les coses més, en fi, més quotidianes, aquella famosa poesia, diguem, quan diu vosaltres no sabeu el que és guardar fusta al moll, sí. Doncs ho fa molt proper. A més, és un renovador extraordinari d'un autodidacta. Que això hem de tenir en compte, és un autodidacta.
I a més és una poesia, com passa amb molt bons poetes, que de manera relativament simple explica coses molt complexes.
Que és el més difícil.
També hi ha grans poetes que ho expliquen de manera complexa coses complexes. Sí. Que estic passant Carné, per exemple. És un altre estil.
O Espriu.
Sí. Estils totalment diferents. Però Salvat Papasseit té aquesta gran habilitat que poca gent té aquest do.
Jo recordo un moment que gairebé, impossible que ho hagués viscut, no? Però un moment amb el qual, quan s'estava intentant fer el Museu d'Història de la Medicina, que després ha anat creixent, i era un dels que hi col·laborava amb el doctor Felip Cid. I recordo el moment amb el qual vam trobar l'acte de defunció d'ell, mort de tuberculosi. I recordo el doctor Felip Cid cridant: mireu, mireu què he trobat, mireu què he trobat. Mm. És a dir, la gent, tothom es va apropar per veure l'acte de defunció de Salvat Papasseit. Tothom li era una cosa com propera. Com, mira, mira, oh, que jove, que tal, la gent fent comentaris, si jo he llegit això, bueno, és aquesta anècdota per dir que era un poeta del poble.
Qui ens ajudarà a entendre la trajectòria de Joan Salvat Papasseit i la seva obra és l'historiador, poeta i periodista cultural Ferran Ahisa. És coautor, juntament amb May Vidal, de la biografia Joan Salvat Papasseit 1894-1924, que va editar, ha editat l'editorial Base, i de l'edició de l'Incendiari de Mots, Cartes inèdites, articles i poemes esparsos. Senyor Ahisa, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a Vanguardia.
A vosaltres, Ferran, m'ha convidat.
És un poeta cabdal o és un poeta que ens agrada ara a principis del segle XXI? Cabdal per la literatura catalana, perquè això de vegades, ja ho sabem, determinats poetes s'aprecien molt en el seu moment o en un moment determinat, però potser tenen una transcendència menor dins de la història de la literatura.
Bueno, jo crec que Salvat és un poeta cabdal que ha viscut moltes vegades als marges de la gran poesia, diríem, oficial, no?, que marcava el cànon. Però ell s'ha sempre, o la gent que l'ha estimat, l'ha sigut posar al seu lloc, no? Ja fos a través del professor d'institut, que en un moment determinat van apostar per ell, i per exemple, el llibre de la Rosa Llavis va ser obligatori, sí, sí, al batxillerat, cosa que actualment no es fa. També la nova cançó de catalana, els 16 jutges, i després la nova cançó, els cantants, cantautors, pues van començar a agafar les seves poemes i convertir-los en lletres de cançons, i on van popularitzar la seva poesia, arribant naturalment al gran públic. Això va fer d'ell pues, un referent important en un moment determinat, sobretot als anys 60 i 70. Després ha hagut una baixada una altra vegada que gairebé no es parlava d'ell. O sigui, ha tingut aquesta...
Però això ja passa amb molts poetes, eh? Sí. Espriu també és un cas claríssim. Miquel Martí i Pol, que sens dubte l'auge dels últims anys de la seva vida ha estat impressionant. Després va tenir una baixada, sembla que torna a recuperar-se, etcètera. Però això...
Vicenç Anderes Estellers,
per exemple, ara també...
Un altre gran poeta que també hem vist que s'està recuperant, recuperant, encara que a València ha hagut molts problemes oficials, però no de la societat civil.
La bogeria totalitària és totalitària.
La societat civil l'ha recuperat, i també des de Catalunya s'està recolzant l'any Salvat, l'any Estellers. Doncs el Salvat va ser això, no? Jo crec que ha sigut un poeta estimat pel poble, un poeta del poble. O sigui, que va dir, no sé qui era, que va dir, és que a ell no li feia falta escriure coses del poble, és que ell era el poble. Ja quan escrivia, era el poble que escrivia. No me'n recordo quin és el...
L'autor d'això.
Quin autor va dir-ho, sí, però no fa gaire, ho vaig dir així. I em va agradar la idea aquesta, no? Que ella no li feia falta, com altres que diuen, mira, Verdaguer ha parlat sobre el poble o altres, però ells no eren tan poble com el Salvat, que era realment de baix de tot, no?
D'on era Salvat? Era de Barcelona? Era barceloní? Perquè ell va viure a Barcelona, però no ho sé si havia nascut aquí.
Sí, ell va néixer a Barcelona, al carrer Urgell, 93, Consell de Cent.
Urgell, Consell de Cent, val, sí, perquè els situats fora de Barcelona...
Esquerra de l'Eixample, diríem, no?
Esquerra de l'Eixample, sí, jo crec que això situarà una mica millor pels que no són de Barcelona l'indret, sí, sí.
I després, pues, a partir que es queda orfe, ell entra a l'asil naval espanyol, que recollia, era com una mena de mutualitat per la gent del mar.
Però es queda orfe, això, però molt aviat.
Queda orfe l'any 1901, que ell té 7 anys.
Clar, és molt petit, és molt petit.
Llavors,
el pare per què mor, se sap?
Mor d'accident a bord d'un vapor que es deia Montevideo, que anava al camí de Cádiz, i a mitjà del camí pues, va caure dins de les planxes del fogó, no? Com es diria jo.
La fogonera o la
el fogó, no? I
el que forn,
sempre,
no sé,
la seva dona deia que ella creia que no havia mort, que no havia sigut un accident, sinó que li havien donat una empenta i l'havien matat. Això ho deia l'Elvira Papasseit. Bueno, la qüestió és que va morir aquí, i la gent del mar tenia unes ajudes per les viudes i pels orfes, no? Mm-hmm. La viuda va poder cobrar una pensió molt petita, però que algú tenia. I els nois, primer el Salvat i després el Miquel, primer el Joan i després el Miquel, que era l'altre germà, van anar a parar a l'asil naval.
Pensem que en aquella època això de les pensions no era una cosa gens habitual, ni molt menys. De fet, quan es constitueix la Caixa, per exemple, el que serà la futura Caixa. I ara CaixaBank, etcètera, etcètera, era un tema de pensionisme mutu, que la gent... Era una època de moltes institucions arreu d'Europa s'estaven constituint precisament per aconseguir que la gent amb pocs recursos tingués una petita pensió en cas de jubilació,
sobretot per fer
front... Estem parlant de molt grans, eh?
Sobretot per fer front a la vellesa, que això és el que preocupava molta gent, la misèria de la gent molt gran que no tenia cap mena de suport.
No tenia suport.
I aleshores, com que tenien l'exemple que havia fet Alemanya amb Bismarck, un cert ajut social, com que l'Estat no ho feia, perquè l'Estat espanyol era arcaic i ranci, doncs ho feia la societat.
Sí, i per això es constituïen això, les caixes de previsions, tipus de noms, les mútues... Tenia aquest nom inicial...
La caixa de pensions, la caixa de Barcelona, no sé, aquest era el motiu.
Era a finals del 19, principis del 20, tot, i per això que una petita pensió...
Crec que deien caixa de pensions, Simón Té de Piedad.
Tenir una petita pensió de l'asilo naval era una sort en comparació al que la majoria de gent patia. No?
Això mateix. Llavors també van tenir l'ajuda aquesta dels dos fills que van poder anar a l'asil, que tenia una escola, naturalment, a dintre d'un vaixell que es deia Tornado, encarregat al moll de la Barceloneta, i allà doncs, va estar 5 anys. Allí, naturalment, va aprendre el més just, no?, de llegir i escriure, perquè ell...
O sigui, una mena d'escola dins d'un vaixell.
Sí,
curiós,
que a més era la preparació. En realitat, havia, perquè hi ha tot un estudi de tota aquesta a l'asil naval. Allí hi havia element pàrvuls, primària i superior. I la preparació era que si tu seguies estudiant, podies arribar a entrar doncs, al món de la marina mercant o fins i tot militar, si t'apuntaves, no?
Una mena de formació professional.
Era una formació, diríem, de cara a... en seguir aquest camí. Ell no ho va seguir perquè en 5 anys va plegar, no?, d'aquest institut, d'aquest centre.
O sigui, els 12 anys plega d'això.
Sí, ell als 12 anys se'n va. Llavors ell aquí havia après només el més just, perquè ell abans de morir el seu pare no havia anat mai a l'escola. Ja ho va explicar ell, que l'únic que sabia era aprendre a llicir lletreros quan anava pels carrers de les botigues i anava aprenent a llicir així. No havia anat mai a l'escola.
Sí, el droguer, fleca, o el que fos. Sí.
I llavors aquí és quan ell aprèn alguna cosa a escriure i a llicir, i poca cosa més, saber coses militars, de marina, fer nusos, a saber la rosa dels vents, a saber totes aquestes coses que té a veure amb el món de la marina.
Però clar, una persona amb una formació tan limitada, perquè en definitiva és això, és curiós, no?, que s'aboqués al món de les lletres al cap d'uns anys. Ell ho va lamentar, aquest fet de la poca formació inicial?
Bé, és que ell després, a partir d'aquí, que dels 7 als 12 anys que entra a treballar, a partir de començar a treballar, també les amistats que agafa, conèixer l'Emili Eroles, que tenia, la seva família tenia una llibreria a Santa Madrona, coneixerà l'Alavedra, coneix els germans Palau, que el seu pare té la famosa llibreria de Palau Dolcet, al carrer Sant Pau.
Perdona, en Joan Alavedra, és el Joan Alavedra d'en Miró, el biògraf d'en Miró?
Sí, el mateix.
En Joan Miró, el pintor, eh?
Sí.
Era... Bueno, anava amb gent que, clar, enriquia molt, clar.
Que era, llavors tampoc és que fossin... També eren autodidactes tots, eh? Sí. Perquè l'Alavedra va passar com el Salvat.
Sí. L'Alavedra no és el que va escriure el retaule que després posaria música...
El Pessebre.
El Pessebre de Pau Casals, també.
També
Joan Alavedra.
És una persona també autodidacta.
Sí.
Llavors, tots tres, sobretot aquest grup, primer s'aficionen a la lectura. I acudeixen, diríem, a les llibreries aquestes de vell que aconsegueixen...
Però són molt jovenets.
Molt joves.
Tenen 13 o 14 anys.
Sí, molt... era una... Però això passava molta gent, d'aquella època. Que era... Després sortien els obrers il·lustrats. Perquè tenim el cas del Salvador Seguí, que va passar el mateix. Que la seva d'allò era també anar a llegir a les llibreries aquestes de vell o als Ateneus, no?
Pensem que en tots aquests anys encara l'escola oficial espanyola no és totalment obligatòria, comencen a construir fins l'any 18 o 19, 1918 o 19. I a les altres escoles que funcionen és la Societat Catalana, que, això ha estudiat ben Lluís Duran, que crea escoles catalanes. Bueno, la primera escola es crea al barri del Raval, el que en diuen barri xino. I és allí quan surten tants autodidactes. Per això, excepció de França, d'Alemanya, etc., passa a tot arreu. a l'Stefan Zweig, quan parla d'Àustria, també està parlant de que la bogeria del jove és d'aprendre per la modernitat, i com ara diguem, seríem la tecnologia amb els ordinadors.
Per la sensació molt clara de que realment l'educació et fa superar la teva situació social. I clar, també estem veiem el cinema d'aquells anys i ens sembla tot d'una certa modernitat, però déu-n'hi-do les diferències que hi havia amb les societats actuals. Un nen estava desemparat, llavors, literalment.
Els fills de la classe obrera no anaven a la universitat. Això ha sigut als anys 60.
Finals dels 60.
I ja no a la universitat, tenien un ensenyament molt primari,
I tenien que espavilar-se per ells. A partir d'aquí van entrar a l'Ateneu Enciclopèdic. Van conèixer el Josep Maria de Sucre i van entrar a l'Ateneu. I l'Ateneu, com va dir l'Ambrosi Carrión, ha sigut la universitat que ha format més autodidactes a Catalunya, no? Mm. Aquí apareix, a part del Salvat, que va estar aquí, doncs apareix Joan Amades, que des dels 9 anys va parlar en l'enciclopèdic i aprendrà 4 llengües, i hi ha el Manuel Henó.
Bueno, l'Amades és el que va per tots els pobles de Catalunya recollint tota la música, i que són tradicionals.
S'utilitza avui en dia els seus treballs.
Però si no recordo malament, l'Amades era drapaire.
Drapaire, la família...
Atenció, no estem parlant
així. Des de 9 anys que ja no anava a col·legi. I el va formar allí també, vull dir, el Manuel Henó, pare del Senó de la Sardes, que ella des d'allí va promoure les escoles velles i dignes. Després d'aquesta campanya que va fer amb l'Ateneu Enciclopèdic, que va tenir molt èxit, el mateix ajuntament el va fitxar, no? I el va posar davant de la Comissió de Cultura. Diu, ara tira endavant les escoles amb el Godall, i van fer totes les escoles.
I que l'Ajuntament de Barcelona, malgrat tot, va ser molt progressista, perquè com que l'Estat no ho feia, ho feia l'Ajuntament.
I era autodidacta, també. Vull dir que el Salvat Papret es troba en aquest ambient, no? I a l'Ateneu també coneix l'Andreu Nin, que ja és mestre, l'Andreu Nin és mestre, i està fent de mestre, i dintre de l'Ateneu Enciclopèdic hi ha l'Escola Horaciana del Pau Vilà, i un dels mestres
L'Andreu Nin.
L'Escola Horaciana era l'alternativa a l'escola moderna d'en Ferrer i Guàrdia. És a dir, eren actituds diferents, una més ideològica i l'altra, diguem, més, com diríem, més pedagògica, no sé com dir-ho. No tan política, més... Més plural, no sé com dir-ho. No m'acaba de sortir l'expressió.
Tenien Horaci, no?
Exacte, Horaci com a referència.
Ensenyar de l'Aitant, que deien.
Exacte.
I llavors el Salvat coneix el Nin. També a partir d'aquí, ell comença, quan ja té 20 anys, 19 o 20 anys, ja entra en el món, diríem, de la revolució aquesta que fa, no? Aquesta bohèmia revolucionària que es viu a Barcelona, i comença a escriure Los Miserables.
Què és Los Miserables? Una Miserables revista?
Era un diari fundat pel Àngel Samblancat i Fernando Pintado, que era de los que padecen set i hambre de justícia. I es publicava, era un semanari que sortia cada setmana. I llavors aquí escriu molta gent d'aquella època, no? I fan una tertúlia, perquè ells tenien un local, però allà anava la policia a buscar-los pels escrits que feien.
Estem parlant de gent que avui en dia es considerarien pràcticament adolescents, no? De 18 anys, de 17 anys, de 19 anys.
En aquest cas, llavors allí es reuneixen al bar del Centro. El bar del Centro era un bar que hi havia al costat del que deia ara el Liceu, no? Que és la part aquesta que han arreglat. Hi havia l'escola, la llibreria francesa, i el bar del Centro, que era un bar molt popular, i tenia un sòtano que li deien que tenia un cabaret, on hi havia vedets. Una d'elles, doncs, el Salvat, li ha escrit diversos poemes, i veieu una tal Margot. La Margot era una de les vedets d'aquest local. I allà es reuneixen i fan... reunions que diuen que el Salvat escoltava més que parlava, però clar, allí apareixia el Salvador Seguí, l'Àngel Pestanya, gent d'una categoria, no? I el Peyus Jané, davant tota aquesta gent que es bellugava en aquells moments en l'ambient intel·lectual, cultural, obrer. I el Salvat va aprenent en tot això.
Com es guanyava la vida en aquell moment?
En aquell moment ell feia d'aprenent en aquest any, l'any 14, ell està aprenent d'escultor, perquè havia passat de ser a droguer, de no sé què, i estava en un taller d'escultura religiosa que hi havia al carrer Libau. I a més havia estudiat, havia fet uns cursets, havia estudiat a la Llotja amb el Manuel Fuxà, Allí va conèixer l'Obiols, que m'ha fet amistat tota la vida.
El pintor. En Josep Obiols.
Il·lustrador.
És l'avi del polític Raimon Obiols,
no? O el pare, millor
dit. O el pare, el pare.
Jo crec que és el pare.
Tens raó, és el pare.
Que és el que fa també Raimon. Les pintures del Castell del Remei en referència al Canal d'Urgell. És el pare del Raimon Obiols. I l'emblema de l'Escola Protectora Catalana.
Un excel·lent pintor.
Fa moltes campanyes. I fa amistat amb ells. O sigui, que va conèixer molta gent en aquest estil, no? Després, d'aquí passa, entren a través del NIN, entra ja al moviment socialista, a les joventuts socialistes de Barcelona, i llavors escriu a la Justícia Social de Reus. També té diversos articles allà.
Que és l'única agrupació forta del socialisme a Catalunya era Reus.
Sí.
Perquè el NIN era, aleshores era anarquista.
Sí. Aquesta, la Miserables, era més bé llibertària i aquesta ja és més socialista. Sí. Fins que ja entra, a partir d'aquí comença a escriure el Sabadell Federal i escriu un retallable que es deia Glosses d'un socialista, perquè ell el que volia ser en aquell moment era l'Eugeni d'Ors, però en socialista. I a més ho diu, eh?
L'Eugeni d'Ors en aquell moment
feia el glossari.
Estava encara a la veu de Catalunya.
La veu de Catalunya feia el glossari.
El glossari, sí.
I ell va fer la glossa d'un socialista.
Per tant, hi havia una admiració. Eugeni d'Ors era un personatge que realment marcava molt aquella època. Un intel·lectual de referència, estiguessis més o menys d'acord.
Home, és l'època de l'hegemonia cultural absoluta de la Lliga Regionalista, amb vida encara del Prat de la Riba. Quan mor Prat de la Riba, tot això canvia amb el Cambó i...
A més, potser també perquè s'havien creat, ja quan estaven a l'Ateneu, un grup antiflamenquista procultura, que deien.
Antiflamenquista?
Procultura. Però en realitat era seguint Eugenio Noel, que era un intel·lectual andalús, que també jugava per Madrid i tal, i aquest es dedicava a fer campanyes contra les corrides de toros. Va tenir molts problemes en aquella època. A Barcelona hi havia tres places de toros, llavors. I ells feien unes campanyes i anaven a les places a enganxar els cartells i tal. I
aquesta corrent del Noel era una deia de que a partir de l'atracció dels sectors populars, el que feien els cacics era atreure's cap al seu cantó, a la gent popular, gràcies al panem a Xinquern, que eren els toros i que eren el flamenc.
I llavors a l'Eugeni d'Ors els va fer una ressenya a la veu de Catalunya. Jo crec que per això li venia una mica l'admiració amb l'Eugeni d'Ors, que li havia fet això.
En una primera etapa, quan era militant socialista, Joan Salvat Papasseit va destacar per uns articles en premsa de caràcter marcadament revolucionari, inicialment escrits en castellà i signats amb el pseudònim Gorkiano. En una de les cartes enviades al director en cap de la publicació Sabadell Federal, Joan Puig Pujol, del 21 d'abril de 1916, es fa palès que Salvat es preocupava no només pels fons dels seus escrits, sinó també per la forma que havien d'adoptar aquestes glosses socialistes.
Barcelona. Volgut company Puig. He rebut la vostra lletra amb alegria molt intensa. Jo no mereixo aquest honor que em feu. Mercè és de tot. I no voldria pas que ara que vaig a dir-vos tal com desitjaria publiquéssiu les glosses, pogués contrariar-vos publicant-les així. Demanàveu un croquis i crec que m'explicaré. Primera plana a dalt, Gorkiano. A sota, amb lletres elegants i grosses, glosses d'un socialista. A baix de tot, després d'un dibuixet, millor el vostre gust que no el de l'impremtaire, això. Publicació de Sabadell Federal amb lletra molt petita, esclar. Segona plana en blanc. Tercera plana de la mateixa manera que es veu en el fulletí, més per comptes de ser el pòrtic, hi poseu l'exordio. Cada glossa en espai, cada títol de glossa amb lletra un xic més grossa. L'alçada com vulgueu, sempre tenint en compte que es té d'enquadernar. Jo espero que els llegidors de Sabadell Federal, per l'extremada afinitat que hi ha entre el programa d'en Marx i el d'en Pi i Margall, recolliran el meu llibre tallant cada setmana el fulletó. No ho feu com jo havia demanat amb lletra cursiva. Un llibre així és lleig. I l'interlineat com vos sembli millor. Aquest llibre és la primera manifestació que jo faig del meu temperament de bo o mal pensador del socialisme i tota la meva actuació fins ara ha sigut com a socialista. També cal dir, sense vanitat, que per això m'ha citat el meu excels Eugeni d'Ors en el seu glosari del dia 6 de maig de 1915. De tot el que porto dit en diferents periòdics, La Justícia Social, Talión, Los Miserables, Ideal de Aragón i Energia, més la meva campanya contra el flamenquisme en l'agost de 1914, penso, tret a la palla, i digueu-lo que amenitza molts articles per no fer-los pesats, incloure-ho en les glosses. Si no he dit molt de bo, quelcom ja pot guardar-se pesar de ser meu. Schiller fou xiulat la primera vegada. Com que no fou covard, assolí el triomf. Jo penso estudiar molt i escriure poc. Així es diu quelcom que mereix ser estimat un jorn o un altre. Vostre i de la llibertat, Gorkiano.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Ferran Ahisa i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la vida de Joan Salvat Papasseit, un dels grans poetes del segle XX català. Ferran Ahisa, acabem de sentir aquesta carta que ha enviat. Déu-n'hi-do com escrivia, perquè estem pensant... és un xicot relativament jove, però que ja té les idees molt clares de com han de funcionar. Va marcar la gent, la personalitat de Salvat en aquest moment? El seu cercle ja veia que aquell noi valia?
A nivell, diríem, el que es va jugar a ell, sí que ja el
reconeixien.
El reconeixien, a nivell molt tancat,
clar.
Eren unes revistes molt minoritàries, també. Però, bueno, i per això el convidaven a publicar en altres llocs, d'altres publicacions, no? Perquè va publicar moltes. Després, de les glosses, ell encara va fer més articles dintre. Ja comença mateix Sabadell Federal els primers articles en català. Que es diu, el primer que escriu és La nacionalitat i el socialisme, en què fa una crítica a les pàtries i parla del socialisme com el futur, no?, de la humanitat, però que estan molt ben escrits, i parla també del capitalisme.
Això de quin any estem parlant?
A l'any 16.
Per tant, és abans de la revolució soviètica del 17.
Sí,
abans. O sigui que això... Clar, perquè hi ha escrits de Lenin sobre nacionalitat que si no recordo malament, arriben aquí a Catalunya posteriorment de la revolució, per tant, no sé si són d'abans o després, francament.
No, jo tampoc ho sé, però tot això arribava molt distanciadament.
Per això.
I a més són quatre articles que fa, seguits, del socialisme, i un és Poble Robinson, que és realment interessant, perquè és un article anticapitalista, ja... Molt abans que molta gent que parlés de l'anticapitalisme, ella està parlant de que el capital és una que està dominant el món i que cal acabar amb el capital, no?
Però és curiós que un home tan jove, en aquells moments, tan preocupat per les qüestions socials i amb un tarannà polític molt destacat, s'acabi decantant per un tipus de poesia com la poesia que farà, que encara no l'està fent. Sí. És curiós, no? Hi ha algun moment que fa un canvi o és que simplement allò no havia sortit encara a la llum?
Bueno, jo crec que el Salvat és molt polièdric i va avançant, no? Però a més també influenciarà molt la seva malaltia. La seva malaltia posterior, no?, que tindrà, el decantarà molt, sobretot, pel món de la...
Per la introspecció i per entendre el món d'una altra manera. Perquè, aquest tipus d'escrits t'ensenyen un Salvat molt diferent del que nosaltres coneixem.
És que és una persona que llegeix molt i, per exemple, ell llegeix Ruskin. I vol fer les 7 lampades de Catalunya. Tota la seva, si mireu sobretot la correspondència que té en aquesta, ell li explica, no, jo estic preparant les 7 lampades de Catalunya, vol dir que ell sempre anava agafant les coses i volia portar-les aquí i fer-les a la seva manera. També quan va escriure la publicitat, em sembla que va escriure uns articles, també volia tirar endavant amb l'Aristarc, on deia la ploma d'Aristarc, on firmava la ploma d'Aristarc. O sigui que m'anava sempre com avançant a si mateix, no? I clar, la vida el va portar després cap a la malaltia, i va tenir la sort, a través de l'Eugeni d'Ors, que hem dit, que li va presentar al Santiago Segura, el director de la Fallans, i aquest el va poder col·locar a les Galeries Laietanes. Perquè, clar,
I llavors ja tenia un sou, diguem.
Llavors tenia un sou, perquè, clar, la darrera feina que fa és la de vigilant nocturn al moll de Barcelona, al moll de la Fusta.
Al moll de la Fusta. Bueno, el nom ve del que ell també el recupera, no?
Sí, sí, sí. Perquè això, el moll de la Fusta va entrar després de... Que ja, no sé si hem parlat abans, que escrivia Los Miserables, ja hem parlat abans, per un article que va fer sobre Portugal, en el que Portugal havia acabat amb la monarquia i havia proclamat la república, i ell va fer dos articles parlant d'això, per tant, que també aquí a Espanya es podia fer el mateix, acabar la monarquia i proclamar la república. Però, clar, allà la justícia d'aquells moments monàrquica el va detenir, bueno, el va detenir, el va condemnar, el va jutjar i el va condemnar 2 mesos i un dia de presó.
Els va complir?
O? El va complir a la presó model.
Ah, sí, 2 mesos un dia i va estar a la
perquè llavors model. No hi havia com ara aquest menys, no. Si tenies 2 mesos tenies que anar a la presó. I ja, quan surt de la presó no té feina, té que viure de la mare, de la nòvia que té, de la Carme Eleuterio, que en aquell moment fa de modista, o sigui que no té diners. Llavors és quan troba la feina al moll de la Fusta, i on treballarà 6 mesos, nocturn. Però ell, mentrestant, pues, belluga, perquè ja ha començat a escriure alguns poemes i tal, i van a visitar l'Eugeni d'Ors amb els escrits i els poemes, i ell que va dir, bueno, i tu de què treballes? No, estic de vigilant nocturn. Bueno, no et preocupis, que ja et buscaré alguna cosa perquè...
Una
miqueta més delicat.
Clar, perquè devia ser dur, això, eh? Sí, treballar de vigilant
nocturn.
Nit,
tota la nit.
Al moll de la Fusta, una humitat, una frescor... Sí. No era un treball còmode, segur.
Ni bo per la seva salut.
No. Bueno, encara no la tenia. Yeah. O sigui, encara no havia agafat la malaltia. Perquè era l'any 16. Yeah. Llavors, és quan a primer de gener... gener o febrer del 17 entra a treballar a les Galeries Laietanes.
On estaven les Galeries Laietanes?
A la Gran Via, tocant el Passeig de Gràcia.
Wow.
I és un edifici, va muntar aquesta botiga al Santiago Segura, que era un col·leccionista i una persona molt mecenes, podien dir, d'aquella època, no? Que tenia, doncs, tenia un lloc que venia fent galeria d'art, venda d'objectes de regal artístics, ceràmica. Després tenia els sòtanos, tenia el celler, que també ha sortit un llibre que parla del celler de les Galeries Laietanes.
I molt, tot decorat, molt ben decorat.
De sí, Xavier Nogués.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Sí, està allà,
Hi ha tota la decoració d'aquest celler, que és preciós, és una meravella. Des del mateix autor, després de a Pinell de Brai, a la cooperativa, són els mateixos dibuixos, els mateixos no, uns dibuixos del mateix autor, Nogués.
Pinell de Brai a la Terra Alta, eh? Sí, sí, la catedral del Vic,
que
diuen.
Per això dic que és el moment, és l'època, això, sí.
I després van muntar la llibreria, que no existia. Ells també posen la llibreria i el col·locaran amb ell. Col·loquen a Salvat, encarregat de la llibreria. Clar, està allà en el seu millor moment.
Allí, clar,
més, és una que arriben revistes de l'estranger, revistes
i les pot mirar.
De Vanguarda, llibres.
No?
Allí s'entera de tot. Allí pot llegir des de la Poliner, el Marinetti, i les revistes que arriben. I a més, no solament... les pot llegir, sinó que aviat es connecta amb ells i s'escriu amb el Marinetti, no? I el Marinetti li envia els seus llibres firmats i tot, no? O sigui que ell aquí pues, farà, diríem, el pas ja, diríem, cap al que és l'avantguarda.
Abans de treballar a les galeries, Joan Salvat Papasseit no solia cobrar res dels mitjans en què col·laborava i, per tant, no tenia diners ni feina fixa. Vivia del que guanyava la seva mare fent feines i la Carmeta la Promesa en un taller de confecció, tal com comentàvem. En un article publicat a Sabadell Federal el 8 de juliol del 16, Bella Mañana de Mayo, coincideixen els diversos anhels que van definir Salvat com a intel·lectual al llarg del temps. Si bé inicia l'article queixant-se de l'explotació dels treballadors per part de la burgesia, la crítica política deixa pas als instints poètics i fins i tot eròtics quan torna cap a casa passejant per la muntanya. Tot i així, en arribar a la ciutat, recorda de nou el desig de justícia social.
Són 6:15 i m'he de vestir de pressa, encara que no vulgui, per buscar feina. El diari Un Arborista anuncia que necessita un jove corredor per al seu article. Té el comerç prop de la muntanya i és allà on vaig. Però no fem tractes amb aquest vell gras i amb cara de burgès estúpid. m'ofereix una comissió tan menyspreable que, per tal de guanyar una cosa, caldria treballar desesperadament. La meva maledicció cau sobre el seu cap afaitat i fastigós. Fins i tot sobre totes aquelles herbes cau la maledicció. Em repugna aquesta vida en què uns homes amb tanta impunitat i una major crueltat exploten altres homes. I de vegades totes les meves concepcions socialistes em semblen d'una palidesa immensa. Haurien de ser condemnats tots els burgesos, que en la seguretat de trobar un dissortat a cada pas, obliden el sentit de la dignitat humana. Pujo cap a la muntanya. Han tocat 8:15. Les ginestes comencen a néixer i es veu el groc sobre la verda massa que el bressola. Sento voluptuositat. Penso en la meva fresca estimada. Devoraria cines, vessaria petons, libaria dels llavis de la meva dona adorada. Deixa'm marxar ja, companya muntanya. El plaer és groller i em tornes pervers, idòlatra de Sada. Sento el rodar dels carros sobre l'empedrat i un fort martelleig per totes bandes. Les xemeneies fumegen i la gent sembla que desesperança d'aquesta manera acompleixi una fi que estigui lluny de ser l'explotació dels uns pels altres. Ah, covarda ciutat, que xucles tanta sang i encara fas passegar en els que te l'ofereixen. Ja no sóc en el meu ambient.
Això és En Guàrdia.
Ferran Aïs, aquí un article més bonic, no? Ja sí, es nota... Sí, aquí sí. Ja es nota el poeta, eh? Sí, ja comença a tenir una sensibilitat. Sí que està parlant de qüestions socials, òbviament, però la sensibilitat humana aquí ja comença...
Ja surt.
Estem en, no sé si és el millor moment de la vida de Salvat, és difícil de dir això, òbviament, però en tot cas no és un mal moment. Ha trobat una feina fixa, amb una feina molt agradable, no sé si ben pagada o no, això ja no...
Això ja no entrarem.
Perquè probablement anà fent. Té nòvia, no sé si ja viu...
Promesa.
Promesa, que promesa, és el que es deia a l'època. Per tant, està en una bona situació. I aquí comença a canviar? O encara no ha arribat la malaltia fins aleshores res?
No, encara no té la malaltia. En aquells moments, l'any 17 i 18, és quan ell comença i publica l'Enemic del Poble, un enemic del poble seguint a Ibsen, no? Mm-hmm. Però sí, això li finança tot. Clar, està en aquesta llibreria, a les Galeries Laietanes, això encara està finançat pel... En principi, pel que li permet és el Santiago Segura. Però, clar, he buscat tot, també gent que estigui subscrit a aquesta revista. Aquesta revista, quan sortir 18 números, doncs aquí publicarà els primers poemes, ja, algunes caligrames, ja, i també els manifestos. Soc jo que parlo als joves, alguna de cosa d'aquesta. O sigui que ell comença ja aquí, a més els mots propis, que són uns aforismes de caire nietzscheà, no? Aquells aforismes que feia, que sortien a la revista, després ell volia publicar, i ara han sortit publicats per primera vegada, publicats per lo Diable Gros. Vull dir que tota aquesta feina la va fent llavors, no? A part, publica l'Humo de Fàbrica, publicat per la Galeria Laietanes, que és el recull d'articles publicats en les publicacions que hem parlat abans, Los Miserables, Justícia Social, amb el nom de Gorkiano, surt publicat l'any 18. I, bueno, i a partir d'aquí ja ell ja està escrivint poemes. I aquests poemes pues, es dona a conèixer als seus segles d'amistat, no? Com pot ser el Garcés, o el Joan Alavedra, o l'Eroles, així, o altres. Però a més, a la llibreria coneix gairebé tota la gent de la cultura i de l'art català, no? Des de Josep Pla, el Foix, el Carles Riba, el Segarra...
Que tots passen per allà.
Passen per allà, bueno, perquè...
I fins i tot el que tu expliques, no?, de que hi va haver un primer boom llatinoamericà, que això no es té en compte, abans del García Márquez...
Torres García.
Que són el Torres García i el Rafael Barradas, bueno, tots aquests, que és molt important, aquests uruguaians. Sí, per cert, que quan a Montevideo, al museu que està al carrer principal de Montevideo, del Torres García... I surt referències de Catalunya, sí, i de tota tot el que va viure a Catalunya en Torres García. Sí.
A més, ell, el Torres García, col·labora a l'Enemic del Poble, també a Barradas, i a més serà que quan li publiqui el primer llibre, Els poemes en un de Sarcianes, és el que li fa la coberta i que fa les il·lustracions. I el Barradas també, el dibuixa amb ell, o sigui que tenen una gran d'allò.
També... Perdó, endavant.
També apareixerà per allí el Siqueiros,
que, sí. Ah, sí, home, el pintor, el muralista.
El muralista. Mexicà, que fan una revista que diu Vida Americana.
Sí.
I també col·labora el Salvat en aquest número. Publica precisament la Vida Americana, publica el aquell poema de marxa, que com es diu aquell, que un poema, una, com es diu ara? Bueno, ara se m'ha anat el cas.
Jo també, no sé què vols dir, però bueno.
Bueno,
però els poemes erràtics també surten en aquest període?
No, això és posterior.
És posterior.
En tot cas, arriba l'any 18. L'any 18 és marcat per la famosa grip espanyola. I això és un fet que ara tenim bastant oblidat, però que és terrible. Es calcula que potser és la pandèmia que més gent ha matat al món a la història. Això sempre és difícil de dir, però en tot cas, si no és la que més, serà de les que més. I per tant, marca a tothom. La mort per grip és una cosa bastant habitual durant un període de mesos relativament llarg. I aquí ell no agafa la grip espanyola, però comença a tenir problemes de salut.
Sí, bueno, sí que agafa la grip.
Ah, sí?
Sí que l'agafa, sí. I llavors s'havia casat llavors, perquè es va casar el 7 de juliol del 18 a la parròquia de la Barceloneta, aquella de Sant Miquel. I llavors el director, l'amo de les galeries, l'havia col·locat, havia muntat una botiga, també més o menys igual, de venda de ceràmica i totes aquestes coses, a Sitges. Uh-huh. Llavors l'envia amb ella la seva dona, que s'acabaven de casar, a Sitges, que tenien l'habitatge a dalt, no? I estan a Sitges quan li agafa la crisi total, aquesta que ja l'arrossegarà fins a la mort, no? I això estem parlant del setembre, octubre, cap a la tardor de l'any 18, no? Uh-huh. Llavors, quan torna a Barcelona, és quan van a viure a la Barceloneta, a la casa familiar de la Carmeta, al carrer Giner i Partagàs, no? Número 11. Allí ja viuran, no? Una temporada.
Amb aquests pisos de 44 metres quadrats?
Sí, i allà també viu els pares d'ella, viuen tots plegats allà, en aquell pis petit, vull dir que estan tots allà.
O sigui, 4 o 5, no? 5 persones, sí. Perquè té un nen, no?
Sí, sí, no, encara no.
Encara
van
no,
néixer el 19.
Encara no té el nen.
Però van néixer les dues nenes que va tenir, van néixer en aquest pis.
44 metres quadrats,
sí,
eh?
Sí.
4
sí,
persones
sí,
com a mínim.
I ell, com
els
diu l'Alavedra...
Els quartets, no? Quartets, diuen?
Sí. Quan diu l'Alavedra, ja es fa una tauleta així al costat de la finestra, no sé què, i una petita lleix així amb llibres, que tots els llibres que compra i tal, està ja ben,
i
molt ben
posats. I treballa. A partir d'aquest moment és quan comencem a conèixer el Salvat Poeta, perquè ja ha fet algunes coses, però realment aquesta necessitat d'una certa introspecció, no acabar-se de trobar bé, després farà diverses estades a diversos sanatoris, tot això fa que ell tendeixi a mirar la vida des de la finestra, no com fins ara, en què ha estat en més cercles. Hem tingut la sort, en aquest sentit, de que la seva malaltia fes florir aquest poeta que no sabia. Això, el seu entorn, com ho viu, aquest canvi també d'actitud natural, no?
A partir d'aquí, ell fa aquest canvi i a més ho diu, no? Diu, ara em dedicaré al món de la poesia, al món líric, no? És el que tanca el mateix, jo he fet fins aquí això i ara m'obro a fer la creació literària. I ho explica precisament en els seus manifestos i ho diu també en alguns escrits. I a partir d'aquí és quan publica el poema Sonant de Sarcianes, l'Irradio del Port i les Gavines, sobretot aquests són els dos primers llibres que publica, l'any 19 i l'any 21, que ja tenen un gran conveniem. El primer no té gaire referència aquí a Catalunya, en canvi és un llibre que està citat tant a Madrid pels ultraïstes, que l'agafen com una obra important de Catalunya, consideren que és el millor poeta català, en aquell moment, ja les revistes madrilenyes, Grècia o Ultra, o també a l'estranger, a diversos llocs de Vanguarda, els citen i fan referència del seu llibre.
A inicis dels anys 20, bona part dels autors noucentistes pretenien neutralitzar les tendències avantguardistes a Catalunya per retornar al classicisme i la literatura tradicional. Joan Salvat Papasseit, que havia abraçat aquestes avantguardes arribades d'Europa, s'havia de posicionar d'una manera o una altra. El juliol del 1921, en una publicació noucentista anomenada La Revista, Salvat va publicar l'article Fragment de lletres girades, adreçat a l'amic August Argimon.
Què, Argimon? Què t'ha semblat la carta oberta que m'han publicat? He deixat les coses ben clares, no?
Més d'un s'haurà enrabiat. Això que dius d'alguns poetes...
Doncs és tal com ho penso. Hi ha poetes que parlen d'amor sense gota d'amor, i que passegen els seus llibres sota el braç igual que es passejarien en cotxe de lloguer.
Fatxenda sense to, els anomenes. Home, no els deu haver agradat gens això que dius.
És que no hi ha risc en allò que fan. Això sí, de vells recordaran com en la jovenesa havien estat lliures, lluitadors i valents. N'hi ha per fer-se un fart de riure. L'avantguardisme sí que és divertit. Encara que no pugui ser fruit de casa nostra, per tot allò del seny.
De tota manera, no crec que la sang arribi al riu, perquè molts es quedaran tranquils quan llegeixin a l'article que no menys tens la poesia tradicional.
És clar que no. Sóc un incendiari de mots, però ho sóc per una raó concreta. Aquesta frase és ben clara. El pobre Horaci dorm els meus prestatges al son de l'estoneta que jo m'he decidit per fer els caligrames del viure social a la nostra ciutat. I també aquesta. Quina llibertat no formar cap escola, però no ésser tampoc de cap escola. Jo no he dit mai mal d'aquesta poesia que s'anomena clàssica. I no em podria dir, quan jo mateix em faig i m'hi encarrilo.
L'altre dia pensava precisament que, segons van passant els anys, et vas apropant més a la mètrica tradicional, no?
Mira, en certa manera, quan vaig publicar Poemes en ondes arsianes, era un nadó. Aquest primer llibre va ser la meva gorra de cop contra les influències que em poguessin venir. I no vull dir les de fora, sinó les de casa estant. L'irradiador del port i les gavines, en canvi, són els pantalons llargs, allò que els bailets es posen per semblar homes. Aquí sí que parlo d'influències, perquè voler negar que tenim grans poetes seria totalment ridícul. Tota la meva acció ha estat contra el tifisme, els que mai no resoldran en poesia ni en res. Però no contra uns pocs que són la joia de Catalunya.
Això és En Guàrdia.
Ferran Ayza, a partir d'aquest moment ja estem parlant d'un Salvat que ja el reconeixem molt més, eh? Però també la seva vida privada comença a tenir alguns problemes. Té dues criatures, però a la família, la petita, per exemple, ha mort. I això és un xoc brutal per la seva vida.
Bé,
entre altres coses, eh? Vull dir
sí, que, no? Sí. Ella en aquests moments comença a visitar tots els sanatoris que pot ser, tant pot ser a la Fuenfría, al Guadarrama, o si no ja directament als Pirineus francesos. Allí, naturalment, tot això subvencionat pel Lluís Plandúria, un dels grans mecenes també català.
Sí, tant.
I gràcies a això hi pot anar a aquests llocs. Després, ell continua escrivint. Clar, té les seves dues filles, la Salomé i la Núria. Escriu també uns contes, Els nens de la meva escala, que es publica d'augment a la Mainada i altres publicacions d'aquell moment, que després seran recollits en un llibre, i ja continua escrivint. Per exemple, quan està a Castella, publica Les conspiracions, quan torna, publica Les conspiracions, i ja, justament també en el moment La llesta dels estels, que és un llibre que més popular, amb molts poemes populars, i també ja comença a haver aquesta part eròtica del Salvat, no? Que continuarà en el poema de la Rosa als llavis, que està considerat pel Joan Fuster un dels millors llibres o reculls poètics eròtics d'Europa, no només de Catalunya o d'Espanya, sinó d'Europa, diu ell, no? Tal com estan escrits. Això ho va publicar l'any 62 en l'obra que va sortir del Salvat amb la portada del Guinovar l'any 62, no? La recuperació que es va fer. Salvat en aquests poemes, pues, naturalment, agafa una d'allò de gran poeta, i considero que aquest llibre és un dels llibres fonamentals de la literatura.
I ella té repercussió popular? La gent busca els poemes de Salvat o encara...
Bueno, hem de pensar que les tirades que es feien dels llibres eren molt petites, perquè normalment se'ls editava ell, o, per exemple, o algú conegut, per exemple, la revista li va publicar un llibre, la publicació de la revista. No eren grans publicacions, grans tirades. Per això aquests llibres després no es trobaven, perquè havien estat tirades molt petites.
Bueno, però això és habitual, amb la poesia això és habitual, eh? No,
sí, 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 no és
a mi el que em fa gràcia del text que hem llegit és una expressió que abans es deia molt, que és un tifa, no? Però ell sap diferenciar els poetes tifes, el que, en fi, tot només són europells, dels poetes, encara que siguin tradicionals bons. Sí. Això vol dir que una profunditat intel·lectual molt gran per part d'en Salvat.
Bueno, sí, és un poeta futurista i avantguardista, però que no trenca amb el passat.
Sí, sí.
Considera que el passat té la seva força i d'aquí també veu, no? O sigui, no és com, per exemple, el Marinetti, ell volia trencar tot el passat. Aquí això ja no val, i comencem
ell,
ara la vida.
Ell, en canvi,
no fa això, ell.
Ho assumeix,
ell, en tot cas, els diu que cal ser poeta en majúscula i ser lliures i ser d'una manera, escriure senzill, però d'una manera que la gent t'entengui, no? Això és el que li diu als poetes.
La salut de Salvat s'anava ressentint cada cop pitjor i suposo que la família això ho veia i ell mateix devia veure que les coses no anaven bé.
Sí. Llavors ells diuen que tenia, li va dir el metge que tenia que agafar un pis més que tingués més ventilació i tal, i van agafar el pis d'Horta, carrer Pujolet. Però hi van estar molt poc i ens van agafar al carrer Argenteria.
Argenteria és el centre de la ciutat, perquè, clar, a la part vella de la ciutat.
Li, al costat de Santa Maria del Mar.
Sí, Santa Maria del Mar. Sí, sí. Clar, ell encara volia anar a les Galeries Laietanes, que havien creat la Llibreria Nacional Catalana, que era una editorial, no?, que publicaven llibres de poemes o assaig i coses així, no? I llavors llibres d'art, coses així que feien. I llavors ho tenia molt més a prop. A Horta li quedava molt lluny. Llavors,
preferia això. Però ja, aquí morirà ell.
Però ja està molt, molt greu. I aquí justament primer mor la filla, la Núria, el febrer, i ell morirà el 7 d'agost del 24.
Queden poemes per publicar en aquell moment? Què fa la dona amb aquesta situació tan terrible? Perquè ell mor jove, amb 30 anys.
Quan mor, ell tenia sota del coixí un recull de poemes que... els amics, l'Obiols i altres, el publicaran amb el títol d'Ossa Menor. Ossa Menor és el que és justament és un recull de poemes de diverses èpoques, no? Però aquí està, per exemple, està el Nocturn per acordió i altres, no? I que és un llibre bo, també. Està La meva amiga com un vaixí blanc. I tots aquests poemes pues, no es perden, són publicats en aquesta edició que fan a l'any 25, el 24.
Un any després. Ferran Arisa, no tenim més temps. Hem arribat just a la mort de Salvat Papasseit. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell, en Ferran Arisa, juntament amb May Vidal, és l'autor de la biografia de Joan Salvat Papasseit, publicada per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, t'agrada?
Sí.
A mi també, molt. La veritat és que, arriba.
La gent que diu que m'agrada.
És veritat, és que agrada. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràtkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.